de Capitals.
Notícies en xarxa.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. L'Hora Lúdica, amb Juan Carlos Reigosa i Javi Rodríguez.
Programa 228 de l'Hora Lúdica, el programa de ràdio setmanal dedicat als jocs de taula moderns. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local de Catalunya. Presentat per en Juan Carlos Reigosa i per en Juan Carlos Reigosa, perquè és que el Javi avui torna a ser falta. Vinga, va, que m'ha promès que és l'última vegada que no ve al programa. Això no treu que us convidem a dir allò de cada setmana. Què va? Juguem?
En els jocs de taula i totes les seves variants, aquest és el teu programa Hora Lúdica. Preparat per jugar?
Què tal? Benvinguts una setmana més a l'Hora Lúdica, edició 228. Ja ens apropem al 230, per tant haurem de fer una festa, no? Sense motiu. Podríem fer la festa del 229 també, o el 235, no sé. Mai fem cap festa, perquè d'aquí ve la conya. Salutacions, com sempre, cada setmana d'en Juan Carlos Reigosa, i salutacions en remot del nostre company doncs en Javi, Javier Rodríguez, que avui és falta una altra vegada. Aquesta temporada 8 la recordarem com la temporada de les faltes del Javi. La comissió d'absentisme de Radio Arenys ja està estudiant el cas i bueno, prendrà mesures cautelars. Qui no falla, i el tenim avui a l'altre costat del vidre, a la peixera, és l'Isaac Albarracín, el tècnic avui, aquesta setmana, de l'Hora Lúdica. Isaac, què tal?
Què tal? Com estem? Tot bé?
Sí, aquí preparats. Avui en Joan havia de cobrir no sé què. Havia d'anar coses superimportants.
Sí, ja saps com és. Ja.
Sí. I t'ha posat al comandament.
I tant, aquí estem.
Bueno, nosaltres la mar de contents de tenir-te. Isaac, sempre que et tenim a l'altre costat, recorda la llibreteta, el boli i el banc, la compta bancària, oberta a l'ordinador per veure si et quadra o no et quadra al final del programa, eh?
Sempre. La compta del banc va cap a baix, només aquí. O sigui,
ruïna.
És una ruïna.
La ruïna. Doncs avui amb l'Isaac al control, que tenim per endavant? Doncs tenim moltes coses. Tenim un especial de... sabeu que últimament a l'Hora Lúdica, perdoneu, el tema IA ens està agradant molt, ens està motivant, i creiem que hi ha molt de recorregut, un recorregut que creiem que és sa i bo, vale? No hi ha altres recorreguts que són una miqueta més perversos i que es fiquen en el món dels autors, però la IA ha vingut aquí a ajudar-nos, i avui parlarem d'un ús que hem trobat de la IA que, si més no, ens fa la vida més fàcil. Parlarem d'això d'aquí una estoneta. Després podrem parlar doncs amb en Marc Travé. Cada any l'entrevistem, si és que és un clàssic del programa, i és que s'apropa la data d'un dels festivals que últimament més brilla en el panorama lúdic català. Estem parlant del Festival del Joc del Pirineu, que el tenim a tocar ja, i la gent de la Seu d'Urgell doncs ja està escalfant motors, que em sembla que ja porten escalfant motors ja fa més d'un mes, però el festival que fa que la Seu aparegui en el mapa lúdic català doncs està a tocar. Parlarem amb ell d'aquí una estoneta. I escolta, si ens dona temps, a mi m'agradaria parlar-vos d'un joc de cartes que acaba de publicar Maldito Games i que pel qual jo ja l'havia jugat i que l'he pogut tornar a jugar a l'edició Maldito i que del qual estic totalment enamorat. Però no dic quin, perquè com no sé si donarà temps en el programa, me'l reservo per el proper dia en el cas de que no doni temps. Si us sembla bé, us deixo aquí amb aquest, mini-hype, ok? I ja parlaré la propera setmana. Recordeu-vos que sempre podeu contactar amb l'Hora Lúdica per les diferents vies possibles, sobretot a les xarxes socials.
Troba'ns a Twitter i Instagram @HoraLúdica.
Escolta, que si sou d'aquests d'escriure i de que us va més la literatura i tal, sempre teniu a correu electrònic.
Pots contactar-nos al correu horaludica@radioarenys.cat.
Molt bé. I si entreu, si escolteu mitjançant Spotify o l'iVoox al programa, doncs, allà també podeu deixar els vostres comentaris, tant a iVoox o a Spotify, allà, a la secció de comentaris, ens podeu deixar la vostra opinió, la vostra pregunta, el vostre dubte o allò que us vingui de gana, en veritat. Nosaltres som feliços en qualsevol manifestació de vida a l'altre costat del micròfon. Tot això per poder dir això, ara estic fent una trampa, estic posant un parany a l'Isaac, a veure si ho sap, per poder dir això de...
Juguem?
Oh, molt bé, prova superada, Isaac, molt bé, ja està, el programa ja està molt més que preparat. Doncs, escolta, tenim presentat a l'Isaac, hem fet el sumari, hem dit les maneres de contactar, ens podríem liar a parlar ja d'IAS. Aquesta cinta la deixem anar, aquest We Are the Robots versió Senyor Coconut. La deixem anar, sempre que anem a parlar, doncs, això, precisament d'això, de robots. És aquella transformació digital que ens agrada tant dels jocs de taula, últimament protagonitzada per les intel·ligències artificials. I és que aquesta setmana, de fet la setmana passada, vam topar de cara amb una eina que a mi personalment va sorprendre molt. I fins a cert punt era crònica d'una mort anunciada, vull dir, era una cosa que estava al caure, ens ho havien d'esperar en qualsevol moment. El que passa que són coses, a vegades, ja per la gent de la nostra edat, que les hem vist a la ciència-ficció, i clar, et costa molt pensar que això pot passar. I quan ens vam trobar de cara, doncs vam flipar directament, i lògicament vaig comentar a Javi, això ha de ser cart del programa. Faig un disclaimer abans de començar. S'ha de dir que jo, sabeu que el que controla de mates i de coses de ciència i tal és el Javi, jo sóc un home de lletres, i lògicament no parlaré amb la propietat que es mereix quan fem aquest comentari. Jo ja us ho... Tampoc parlem amb propietat dels jocs de taula, o sigui, però bueno, és per demanar disculpes per endavant si dic prompt o dic... no sé, realment la meitat de les paraules no les sé. Jo intentaré expressar-ho de la manera més concreta possible. De què estic parlant? De què m'estic enrotllant? Estic parlant d'un assistent per jugar a rol mitjançant una IA. Okay? Tot això ho coneixem gràcies a un perfil de YouTube que es diu Juegos de Avatar, que ha penjat un vídeo força curiós, un vídeo on agafa una IA... Una IA basada, suposo que en ChatGPT o en alguna... Ell ho cita literalment, i si entreu al perfil diu quina IA és, que ha sigut alimentada, que s'ha omplert amb els sistemes de molts jocs de rol, clàssics, no clàssics, etc. Ha sigut entrenada amb aquests sistemes, amb la manera de creació de personatges, amb les mecàniques d'aquests jocs, específiques, etc. Què han aconseguit? Doncs han aconseguit que, iniciant aquest perfil, tu puguis, com a màster, jugar directament o tenir qualsevol tipus d'ajuda. Qualsevol situació, tot, absolutament tot que puguis tenir com a màster, allò que et passaves mitja hora després amb el llibre mirant si la taula l'havia donat amb l'espasa, però li ha donat al cap, venia vent des de l'est, llavors la força que havies de fer contra l'oest perquè no sé què, i la declaració de la renta, i al final sortia que no l'havies matat i et matava ell a tu. Doncs tot això, ara, gràcies a aquest prompt, no?, aquesta programació que hi ha d'una intel·ligència artificial, tot es veu més simplificat. Jo us he portat tres exemples, per aquells que sou roleros, veureu la utilitat, i m'agradaria que veieu el primer exemple que ens ajuda a iniciar la partida.
Es muy importante. Pero bueno, lo único que se te va a presentar, como ves en pantalla, es este empecemos desde cero. Vamos a darle un poquito de zoom y le vamos a ponerle que empecemos desde cero. y lo primero que te va a preguntar es por el sistema de juego que quieres jugar. Puede ser Pathfinder, La Llamada de Cthulhu, Dungeons and Dragons quinta edición o tercera, o le puedes indicar otro. Yo, para mostraroslo, voy a indicar Pendragon, que es un sistema de juego de rol ambientado sobre todo en tema de medieval. Así que le voy a decir que lo primero que quiero es Pendragon. Y aparte de Pendragon, me dice, ¿qué tipo de historia te interesa? ¿Fantasía èpica, ciència ficció, terror?
Com podeu veure, doncs, el vídeo, després d'un temps que es passa, doncs, aquest senyor de Hogwarts, ja va explicant com funciona aquesta IA, ell comença a allà el vídeo directament, des d'una pàgina buida, diu que vol jugar a Pendragon, per cert, quin joc s'ha anat a triar, també, deu ser de la meva quinta, amb la de moderns que n'hi ha, i s'ha anat a agafar un dels més viejunos, però bueno, ell vol fer la seva partida a Pendragon, que em sembla fantàstic, i la IA ja li pregunta quin tipus d'aventura vol, quina ambientació vol, quin estil, okay? Ja no només ha entès allò que necessitarà, sinó que ja comença a fer-li preguntes. Una part essencial del món del rol és la creació del personatge, i a vegades doncs, és una part que agrada molt o fins i tot pot ser farrugosa, això depèn, no? O sigui, depèn del grau de jugador, la part de creació del personatge, a vegades és un procés mecànic, que hi ha gent que li encanta fer-ho i hi ha gent que diu, bueno, doncs prefereixo una cosa doncs ja preparada. Lògicament, si la IA està entrenada amb el sistema de Pendragon en aquest cas, doncs serà molt fàcil crear el personatge.
Como primer paso, esa creación de personaje, nombre del personaje, pues voy a decir Hugon, por guiño a mi amigo Gonzalo, que también me ha estado ayudando un poquito con esta idea.
Aquí fa certes cites a col·laboradors, etc., però fixeu-vos, escolteu.
Bueno, con sus comentarios de haber probado el GPT, me ha dado el comentario de poder hacer extensible la o no la narrativa y el tema de las opciones. Así que, bueno, pues me acuerdo de vosotros. Muchísimas gracias también por apoyar. Nombre del personaje, Hugon. Región de origen, pues vamos a decir Gales.
Està omplint en directe les preguntes que li fa, que són les parts de la fitxa de Pendragon.
Por ejemplo, podría decirle otra cosa. Caballero o escudero, pues caballero. Podría decirle nuevamente otra cosa. Y no sé si me preguntaba algo más. Bueno, que comience la aventura. Entonces, bueno, acordaros que
Li ha fet unes quatre dades bàsiques. Sí que és cert que més endavant en el vídeo comença a fer tirades per determinar doncs característiques, habilitats, etc., això que hem de fer tots. I llavors et diu això, diu, llença un dau de 10, llença un dau de 6, llença un dau de 20. O, si vols, ja el llenço jo per tu, et diu la IA. Vull dir, faig un número aleatori i d'allò. I ell es va configurar el personatge. Fins aquí tot molt bé, molt útil, molt, molt dinàmic, però és que el problema ve, o el problema, o allò que sorprèn més, ve quan directament la IA et proposa l'aventura i et diu, vinga, doncs comencem.
A su corte, en su corazón arde el recuerdo a sus padres, asesinados por los sajones cuando él era solo un niño. Sus plegarias han sido claras. Dios y la justicia le guiarán hasta el momento de su venganza. Al llegar a Carlion, tiene tres opciones. Recordad, porque le he dicho que me presente opciones. Buscar audiencia con el rey Arturo, esperando recibir una misión que le permita servir a su reino. Visitar la taberna local, ir a los establos reales. ¿Qué decís hacer, Sir Hugon? Voy a decir que la opción 1. No, la 2, visitar la...
Mira, podeu veure ja, la pròpia IA del no res s'ha tret un argument, s'ha tret un plantejament i ja et pregunta on vols anar. Vull dir que això, i a més li diu les tres opcions clàssiques dels jocs d'inspiració fantàstica o medieval, no? Com no, pots anar a la taverna, és el primer que has de fer, i, o als etables, o etc. Què vol dir això? Que en funció del camí que agafeu, això anirà creixent i creixent i creixent i creixent, amb l'agravant de que la IA coneix el teu personatge. El coneix i, per tant, automàticament pondera tots els encuentros, totes les situacions que i altres personatges es pondera en funció del teu nivell. No és allò de que havies d'adaptar, surt el personatge mitjà, no? Trobes el típic orc, no? Doncs que has d'adaptar al nivell dels personatges que estan jugant. No, aquí la IA ja sap quin nivell és el teu, quina és la teva força, qui és no sé què, i la pròpia IA ja et llença un personatge no jugador adaptat. Doncs així es passa aquest senyor doncs, una bona estona ensenyant aquest assistente per jugar el rol. Una autèntica passada. Podríem estar amb aquest vídeo molta estona. Penseu que el vídeo original dura uns 27 minuts i arriba a avançar molt. És més, arriba un moment que li genera el mapa i tot d'on està. Diu, em pots situar en un mapa i tal, i li genera el mapa automàticament i fins i tot li diu per on ha passat i on és la destinació. Per tant, és una creació constant doncs d'una aventura. Ok, quin és el problema? El principal problema. Aquí ens estem carregant la part creativa, no? Del rol. Doncs jo era el màster que creava aquella partida o l'escriptor que escrivia la partida que després es publicava i la compraven. Sí, amb això estic totalment d'acord. Aquí perdem aquesta part. Això seria com un ús extrem d'aquesta IA. Però el cert és que si jo li fico la informació dels meus personatges, dels meus jugadors, i tinc una història preparada per mi, això és una eina brutalíssima, brutalíssima. Li dic un plantejament de 5 enemics contra 4 personatges en un bosc, vull dir, puc tenir l'escena de la famosa emboscada que sempre tenim al bosc, la puc tenir preparada, i la seqüència de fets només m'han de dir el resultat de les tirades als jugadors, al final, vale? Vull dir, i fins i tot els personatges tindran certa autonomia, els PNJs, els personatges no jugadors, tindran una autonomia que potser no tenen si jo porto la partida, no? Si jo haig de decidir què fa cada personatge i tal, doncs, bueno, li pot donar un punt molt més real. Tinc davant ara mateix el vídeo i jo us recomano moltíssim, doncs això, ho trobareu a Juegos de Avatar. Això està, podeu trobar també a ludusbelli.com /avatar, ludusbelli.com /avatar, i ja us dic, en 30 minuts teniu aquí explicat doncs això, aquest mètode, ok, d'assistent de rol. Ara llegiré una frase que posa aquí que crec que és important per a aquells que domineu aquest món. Per mi em sona a taiwanès, ¿vale? Però diu, mètode manual usando Queen 2.5 i el prompt que facilito aquí. I ell posa un link amb el prompt. Per a aquells que sabeu com es fa això, suposo que deu ser una eina útil. Cap a on anirem? El rol ja té la seva IA i bueno, crec que no, lògicament no serà l'única. Els jocs de taula, què? Estan a arribar? Els wargames, què? Tindrem un enemic virtual que ens mourà les tropes i nosaltres ens menjarem el tarro a casa sols? Ai, on arribarem? On arribarem?
Avui juguem amb...
I ho dèiem al principi del programa, s'apropa una de les cites que estan ja marcades doncs, amb el marcador que més brilla dels que tenim a l'estoig, no? En el calendari, doncs marquem aquelles dates que ja no pots passar per alt en l'any lúdic de cap de les maneres. Estem parlant del Festival del Joc del Pirineu, que arriba ja, el tenim aquí, el 4, el 6 d'abril... diguem, a les dates grans, tot i que ara descobrirem que potser hi ha moviment, una miqueta de moviment abans d'aquestes dates, tot això a la Seu d'Urgell, però és que no pot faltar l'any que no sigui en Marc Travé qui ens expliqui tot el que passa al Festival del Joc del Pirineu. I per això fem aquestes invocacions que fem sempre. A veure si surt bé. Marc Travé, benvingut a l'Hora Lúdica.
Hola, moltes gràcies. L'armari ho podeu deixar tancat, sisplau.
Perfecte, sí, aquest any no et quedaràs aquí, no et quedaràs tancat, no pateixis. Tothom està avisat, o sigui que no et quedaràs. Marc, ja el tornem a tenir aquí, edició 2025 del Festival del Joc del Pirineu. Aquestes alçades del partit, sé que t'ho pregunto sempre, però ja està tot arreglat i tot tancat, no? Només esteu esperant que comenci.
Sí, sí, tot tancadíssim.
Ja està, no?
Sí, en general, aquestes alçades, aquest any m'ho preguntes, que el Festival Riret ja tècnicament està arrencat.
Ah, clar, clar, això és lo que... Això és una de les coses que et volia preguntar. Va, oficialment tenim el 4 i el 6 d'abril, cap de setmana, diguem, dels dies grans, però, escolta, a la Seu d'Urgell ja passen coses. Vinga, què ha passat, què ha passat?
Doncs mira, d'entrada el que ha començat és que ja portem unes parella dies amb les activitats de les escoles. Aquest any en principi està previst que passin al voltant de 800 alumnes de la Seu i algunes poblacions veïnes, que aquest any incorporem poblacions de fora de la ciutat. I ha començat les activitats a l'Escola Oficial d'Idiomes. En breu arrenca el joc dels aparadors, que aquest any ve amb tres jocs. El joc de tenir comptadaus per les diferents línies de metro que s'han construït a la Seu en aquests dies, que són les línies de les diferents editorials i entitats patrocinadores del festival. El joc d'endevina el teu joc, que és, si us passeu per la ciutat, veureu que hi ha 53 aparadors que tenen els seus jocs, tenen jocs barrejats amb doncs, sí, una òptica, una corseteria, diferents comerços que tenen barrejat el seu producte amb jocs, i cada aparador té un joc amb el nom tapat que heu de descobrir. I a banda d'això, aquest any incorporem, en honor de la dansa del huevo, que torna a sortir amb dels nostres patrocinadors, que és el Teddy's, doncs a la marca Ava hi ha nou ous grocs amagats per la ciutat.
Molt bé, molt bé. Carai, carai. Tot de feina sense començar a jugar, eh? Vull dir, ja ens heu carregat
sí,
bé de,
sí, sí,
de feina. Molt bé, estic veient que la llista de comerços, el seu agrupat, doncs això, no? Amb aquests col·laboradors, tenim Devir, tenim Peusa, tenim Asmodee, Falomir, Ludilo i TCFG Games, Old Teddy con SD i Cadí, tenim també per aquí, amb els comerços associats. Doncs aquí ja la primera feina, ja no hem començat, no hem entrat als espais que ja ens feu jugar pel carrer. Fantàstic. Val a dir, perdona Marc, que per guiar la gent, que en tot moment podeu entrar a Festival del Joc, festivaljocpirineu.cat, festivaljocpirineu.cat. Aquí teniu tota la informació i us podeu baixar el programa demà en format PDF, on teniu tot de mapes, tot de, per ajudar a ubicar-vos. Teniu aquestes línies de metro que comenta en Marc per seguir el tema dels aparadors. Per tant, bueno, doncs una eina essencial per pujar a la Seu. Què més es cuina? Què més es cuina ara?
Doncs mira, ja que parles de cuinar, aquest any incrementem els restaurants que canviaran la seva carta els dies del festival, on podreu trobar des de l'amanida Catan a l'entrecot al Fora Crown o diferents noms de jocs barrejant, no? Algunes de les cartes estan gamificades i tot, i jo sé que hi ha un restaurant que si endevines el que et porten al plat sense que toqui el plat a taula et conviden als cafès.
Ostres, que bo. Que
però
bo,
aquest any incorporem una novetat, perquè són nou restaurants i una pastisseria.
Ah, ok.
I aquesta pastisseria ha començat a fer un seguit de galetes en forma de la paraula aquella que està registrada anomenada MIPA.
Sí, sí, sí.
I vam, això és primícia, ahir vam provar els prototips de tartaletes de crema amb gas. En forma de
nivell. Ah, que bé, que bé. I suposo que va ser un test bo, no? Va superar. Bueno, es publicarà.
A vegades és molt sacrificada la vida d'organitzador d'esdeveniment.
Ah, aquí va.
I, bueno, agraïm el forn dels artesans que aquest any s'ha sumat a aquesta iniciativa amb voluntat que això es converteixi en la reposteria de la Seu a llarg plaç.
Bueno, Marc, esteu canviant ja, fins i tot, esteu creant tradició, no? Esteu creant un pastisset ja típic d'aquest període. Això està a l'alçada de la Coca Sant Joan, eh? No sé si sou conscients de que la criatura s'està fent un monstre, ja.
Sí, estem molt conscients. De fet, sempre hem dit que l'Ajuntament de la Seu i l'entitat de turisme s'han cregut que el joc és cultura i s'han cregut que el festival ha de ser un eix de ciutat. I, de fet, aquest any inaugurarem també un mípel d'un metre i mig, de color verd, concretament, que ha vingut per quedar-se a la Seu permanentment.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I podem saber on estarà ubicat? Per aquells que hem estat al festival, on trobarem aquesta nova escultura de la Seu?
T'he pogut donar l'exclusiva de la pastisseria, però no puc donar aquesta exclusiva.
Bueno,
perquè...
bueno, 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 bueno.
Diguéssim que, si tot va bé, estarà molt destacat, però va. Estem pendents d'un últim permís per veure si el podem posar on volem o a la localització alternativa.
Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, però, escolta, doncs, sigui on sigui, el que està clar és que hi ha una involucració, un compromís municipal clar i evident, un compromís que ja es veia en edicions anteriors d'una manera molt forta i que no cedeix i que, lògicament, doncs això, com molt bé has dit, és un consistori que es creu que el joc és cultura i doncs aquest és el camí, aquest és el camí. Bueno, doncs ens fiquem en farina. Anem a aquests dies grans, anem a aquesta cap de setmana del 4 al 6. Estem recordant a tothom que parlem de la novena edició del Festival del Joc del Pirineu a la Seu d'Urgell. No patiu, que quan arribeu allà, és que no sé on ho faran, no pateixis, ho veuràs tranquil·lament perquè ho fan a tot arreu. Vinga, que per començar, per aquells que coneixen el festival, si haguessis de dir-los, mira, aquest any hi ha alguna coseta nova que estaria molt bé que anéssiu a veure. Destacaries algun esdeveniment nou o algun canvi en esdeveniments anteriors que sigui especialment remarcable?
Sí, aviam, el festival en si acaba ocupant unes 20 localitzacions, responent a la pregunta que ja has fet, explícitament de dir, on està el festival? Pues, com bé deies, pràcticament a tota la Seu. De fet, aquest any una de les coses que passen és que desdoblem les zones de joc, és a dir, el divendres a la tarda podreu anar a la zona infantil, a la zona avançada o a la zona familiar, que aquest any són dos espais. Hem hagut d'ampliar taules perquè teníem tanta demanda per part d'editorials, que és un dels canvis substancials, i esperem un potencial creixement en el nombre de persones que vinguin a visitar-nos, que hem optat per desdoblar la zona familiar. Llavors, el divendres a tarda hi ha la ludoteca. Són diferents espais on es podrà jugar. Igual que l'any anterior, tant el divendres com el dissabte a la nit, de 10 fins a les 2 o les 3 de la matinada, a l'hotel Nice i a l'hotel Andria... En el programa surten els dos, però sí. Hi ha l'Alisa i l'Avenida, perdó.
Avenida,
són espais de joc nocturns, vale? I el divendres recuperem els premis amiga del joc, en aquest cas el rebrà l'entitat NeuroPG, que és una universitat, és un grup de recerca de la Universitat de Lleida que treballa amb el tema dels jocs, amb teràpia de rehabilitació i en recerca en aquests àmbits, i és molt, 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 molt potent. Sí. I tornen els Premis Catalunya.
Molt bé, això ens alegra molt.
Important. Millor joc avançat, millor joc familiar i millor joc infantil publicats durant el 2024 en català.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs, comença la traca forta.
No, que volia remarcar aquesta part perquè l'any passat els van perdre temporalment del radar, una llàstima per uns premis que porten un nom i que fan doncs, una tasca que creiem nosaltres de l'hora lúdica que és important i que ho trobem un encert poder-los recuperar i posar-los això, doncs en primera línia i que es vegi. Això divendres, ok? I ja avançaves dissabte.
Avançava el dissabte, perquè sí, efectivament, la recuperació dels Premis Catalunya va ser, evidentment, perquè estàvem reformulant les bases i l'any passat vam decidir aturar-los per no fer-ho malament. Dissabte ja comença tota la tralla forta. Comencen no només en aquestes zones de joc, no hi ha espai de ludoteca, sinó que, per exemple, infantil sí que hi ha demostració per part d'editorials i una petita ludoteca, igual que amb expert. A la zona familiar, directament, són demostracions per part de les editorials. Podreu trobar repartides per mitja Seu experiències lúdiques singulars, que és una de les marques de la casa, és a dir, aquelles partides que no es poden jugar al menjador de casa, bé sigui perquè la localització és preciosa, bé sigui una església, un soterrani medieval, una cripta, que sabem que és curiós, però per fer partides de terror o de misteri, efectivament hi ha una cripta que està desacreditada a dia d'avui, i que, bueno, és la típica activitat que no pot fer el menjador de casa teva, o si pots fer el menjador de casa teva, igual hauríem de tenir una conversa molt més seriosa.
T'haig de dir, Marc, que l'any passat que vam estar allà per allà rondant i res, volíem parlar amb tu un moment i jo li vaig preguntar a un noi d'allà, dic, escolta, has vist el Marc? I dic, ui, no, em sembla que està a la cripta. I hosti, va fer un rotllo molt raro. Va ser una conversa que ens va deixar una miqueta freds, el Javi i jo ens vam mirar com dient, ostres, bueno, doncs mira, no ho sé. Però sí, és el segell de la casa, el dels espais singulars, la veritat és que és una de les coses que més enamora d'aquest festival i que és molt gran, que encara estigui en funcionament.
al mateix temps aquestes experiències lúdiques singulars, moltes d'elles centrades en els espais museístics de la ciutat o llocs en els que, de normal, la gent no pot accedir-hi, és a dir, per exemple, que a l'església de Sant Domènec hi ha una segona planta que té una sala que només s'hi pot accedir quan es fan aquest tipus de partides. Mm-hmm. Durant tot l'any, en principi, aquesta sala està tancada, doncs és una de les oportunitats per visitar-les. Incorporem, per exemple, aquest any a un local d'aquí a la Seu que es diu Entrevins, que a les setmanes prèvies, en una de les múltiples activitats, hi ha una cata de jocs maridada amb vins i formatge, i durant el cap de setmana del festival hi ha una cata de jocs maridada amb vermuts i formatge.
Molt bé.
Incorporem el joc tradicional d'una manera més gran amb la participació d'INEF, Catalunya Pirineus, i amb la companyia de Jocs Anònima, el passeig Joan Prudieu, que és un dels grans espais que conquerim aquest any. Nosaltres sempre parlem de que ens anem expansionant i que no pararem fins que Amposta sigui part del Festival dels Jocs dels Pirineus. A poc a poc ja anirem arribant, però Amposta és Pirineus, és el lema de l'organització. És una petita broma fem interna, però dir, hem d'anar creixent cada any. Tenim una presentació especial, que és que Asmodee aquest any s'incorpora al festival i hi haurà una experiència lúdica singular amb el joc Fromage, que no sortirà a Espanya a la venda fins a l'agost o al setembre, més o menys. Aquí hi haurà un parell de taules que es podrà participar i, evidentment, com a totes les experiències lúdiques singulars, la Seu és una ciutat de formatge, tenim cata de formatges, la del Fromage no serà menys i, a sobre, puc assegurar que tindrà un toc més especial.
Ah, sí? Carai. Que bé. Quin fart de menjar formatge, l'any passat, ja t'ho dic ara. La veritat és que... Bueno...
M'alegra que algú se'l pogués menjar, perquè jo m'hi vaig veure, però...
Doncs sí, però em sap greu comentar-t'ho, ja sé que estaves molt liat, però vam poder gaudir de totes les varietats possibles. Escolta, Marc, deixo respirar un segon, perquè realment hi ha molta tralla a explicar, hi ha molta història, i vull recordar una cosa que ens agrada molt i que ja forma part de l'organització des de fa temps, tant a la pàgina web. Heu afegit unes icones, sobretot per avisar de que certes activitats doncs, poden ser susceptibles de ser molestes per gent amb alta sensibilitat als estímuls, no? Per exemple, els sorolls forts o moltes converses simultànies o espais que tenen molta llum o llums que fan doncs, allò, vampallugues i pot ser molest, un espai, actes que són multitudinaris. La inclusió ha sigut també una de les característiques del Festival del Joc del Pirineu, fins i tot tenint una zona de joc per a persones amb disfunció visual. Vull dir, això sempre ha sigut una constant, no? Heu treballat bastant amb aquest aspecte.
És una cosa amb la que intentem treballar. No podem dir que el nostre festival sigui realment inclusiu, perquè cap esdeveniment encara a dia d'avui lamentablement ho és,
sí.
Però sí que és una de les línies de treball amb les que preferim fer-ho malament que no fer-ho i anar-ho intentant. De fet, les icones és una de les múltiples mesures que precisament el grup de NeuroPCA ens va assessorar l'any passat sobre el que s'havien de fer, igual que tenim una sala de baixa intensitat d'estímuls, i tots els grans espais, la zona de joc expert, la zona de joc familiars, la zona de joc infantil, tots aquests grans espais també tenen uns kits d'aïllament sensorial amb tot un seguit de widgets, unes orelleres per atenuar el soroll, precisament per persones que puguin necessitar-ho en un determinat moment. És un dels elements que intentem tenir en compte. També tenim el punt de la col·lecció de jocs amb persones amb discapacitat visual, que a dia d'avui, lamentablement, hi ha molt pocs jocs que estiguin publicats d'aquesta manera.
Totalment.
Per tant, treballem també amb algunes adaptacions. Això ens van ajudar a l'associació de DC Stronghold de Barcelona, que tenen bastants jocs adaptats, i Tranquil Games, que és una de les empreses que sí que té algun joc publicat en aquest sentit, igual que Projecto Glirp, en el seu moment també ens va donar un seguit de consells. Cito els noms perquè ens agrada molt reivindicar la gent que en sap més que nosaltres i que ens ha assessorat i ens acompanya en aquests passos. I sí que és veritat que és una de les coses que intentem anar tenint. L'any vinent, doncs, esperem fer-ho encara millor.
Que bé. Escolta, heu fet convocatòria de concurs de puzzles en Ravensburger. Vosaltres sou conscients que heu cridat a una espècie única en el món de la gent que seu a les taules per fer coses, que és la gent que fa puzzles, eh? Déu-n'hi-do, eh? Que són legió, sí, aquesta gent.
Ara mateix els tinc aquí baix. Això, aquest any, com que Ravensburger ens ho va proposar, que ja estaven tots els espais del cap de setmana compromesos, no va ser possible encabir-ho a la programació del 4 al 6, per tant, s'està fent precisament avui dimarts, dia 18, i tenim aquí una sèrie de gent, per tant, som molt, molt locals, molt propers, això ha sigut l'avançadilla. Som molt conscients que l'any vinent, quan ho posem durant el cap de setmana, sí, això es pot liar.
Prepareu-vos, perquè és que aquesta gent es mou en massa, eh?
Aquest any, si som capaços l'any vinent, ens agradaria incorporar aquesta secció, és a dir, el campionat de puzzles ben fet, i els jocs històrics, que és una de les assignatures pendents que tenim aquí al festival, però això ja és l'any vinent. Aquest any el que sí que tenim són molts més campionats que altres anys, a banda de la final del campionat de Carcassonne de Catalunya i el nacional de Catalunya de Catan, que ja són clàssics en aquí. Animem a tothom a participar amb tots els campionats que trobareu a la zona familiar, a l'espai de Fundació la Caixa, que és el de la gent gran. Hi han campionats de Skyjo, hi han campionats de diferents jocs de Cairo, hi ha un de l'Orcana, hi ha un de Virus Marvel el diumenge al matí, que la intenció és, o almenys Trangis Games ens ha proposat allò d'intentar ser el més nombrós de tots els que s'han fet fins ara a l'Estat. Veurem si ens en sortim.
Molt bé.
I sí, mireu-vos, perquè hi ha molts campionats amb molts espais i creiem que amb una programació tan infantil com familiar molt, molt variada. Tenim campionats de Ludilo, tenim campionats de Cairo, tenim campionats d'un campionat d'en maig per TCG que jugarà al Saló de Plens de l'Ajuntament. Hi ha diferents espais.
Quina meravella. Avui estem parlant amb Marc Travé del Festival del Joc del Pirineu, que el tenim aquí ja, a tocar els dies grans, del 4 al 6 d'abril. Recordeu que tot això ho podeu trobar a festivaljocpirineu.cat. Si necessiteu informació, allà trobareu tot tipus d'informació necessària i útil per gaudir d'aquests dies. Marc, i no us escapeu d'una cosa que vau acollir l'any passat i que aquest any torna, que és ser la seu on es fa el lliurament dels Premis Tàbula.
Correcte, sí, aquest any tornem a ser la seu dels Premis Tàbula, que es lliuraran el dissabte a la nit, precisament també per separar-los dels Premis Catalunya. És un esdeveniment que ens fa molta il·lusió acollir, la sala Immaculada al vespre, que és a les 8:30, si no recordo malament, i que serà una reunió important amb nombre d'editors i personal d'editorials i personal d'autors i autores de jocs de taula, que participaran d'aquesta gala de 19 categories, si no recordo malament.
Sí. Fa un parell de setmanes vam estar comentant aquí el programa tots els nominats i vam necessitar gairebé el programa sencer per acabar, perquè entre el número de categories és molt nombrós, cada categoria té gairebé a vegades fins a 5 candidats, per tant, són uns premis que abarquen molt de l'espectre lúdic. La gala dels premis tindrà alguna sorpresa? Pots avançar-nos alguna coseta o tot ho reserves per al dia gran?
Aquí lamento dir-te que nosaltres no som més que els mers anfitrions i responsables de la logística, tot el que tingui relacionat amb la gala. Tot el que et puc dir és que seria interessant que parlessis amb l'organització de l'Estàbula, perquè potser podrien explicar-te coses.
Ostres, vale. Doncs agafem aquesta invitació que ens fa el Marc per parlar amb els organitzadors dels premis, per veure si que ens confirma que realment hi haurà elefants a la Seu d'Urgell just el dia del lliurament i focs artificials, etcètera, etcètera.
Estan pensant després del castell de focs.
Sí, correcte. Sí. De fet, són els elefants els que encenen el castell de focs, no? Seria allà la bomba. Marc, ja sé que aquesta pregunta doncs és com preguntar-li qui és millor, si papà o mamà, doncs, però on et trobarem segur? Vull dir, tu si et poguessis escapar un moment, que sí que és un cap de setmana molt intens per tu i no podràs, però si hi ha alguna activitat que poguessis dir, mira, aquesta me la demano sí o sí, on et podem trobar? Quina activitat t'agafaries?
És que no hi ha la zona de recreació històrica aquest any, llavors és més fàcil. Aviam, a mi em podria fer molta gràcia ja l'exposició dels sentits del joc, que per mi és el Pablo i per mi som l'equip de direcció, és molt important que hagi aparegut per aquí, perquè és una exposició que han comissariat el Pau Regincós de Ludus Mundi i la Cati Hernández.
Sí, que es va poder veure a Girona, no?, un temps.
Exacte, és la primera vegada que surt de la província de Girona i ens ha fet molta il·lusió encabir-la, de fet ja es va fer la inauguració i és aquí durant tot el festival. Per tant, probablement allà seria un dels llocs on em podria refugiar, perquè d'aquesta manera, com que no hi ha espai de jocs, ningú em farà més preguntes, però el diumenge al matí hi haurà precisament la xerrada de NeuroPGA, hi haurà una xerrada que muntaran la Ida de Jugar i l'Air, i hi haurà una xerrada, que això està fora de programa perquè va arribar després que sortís el programa, però serà una xerrada informal del projecte Ludoforta. Probablement el diumenge al matí em trobareu per allà.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ja sabeu, deixeu-lo tranquil al Marc, si el veieu per allà, amb el pobre home que s'està gaudint d'allò que ha volgut, perquè s'ho està currant, juntament, lògicament, amb en Pablo, currant-se, doncs això, un programa fantàstic. Avui, Marc, de veritat, moltes gràcies per compartir tot això. Sé que queden desenes de coses parlar, sí, perquè necessitaríem una hora sencera, i jo crec que el millor que pot fer la gent és del 4 al 6 d'abril agafar el transport que prefereixi, xinotxano cap a la Seu, gaudir d'una ciutat que es creu realment que el joc és cultura i acull uns dels festivals més atractius i amb més activitat dels que hi ha al panorama lúdic en tot l'any. I ara ja jo m'hi llenço, però això ja sempre dic a Catalunya, però en veritat això ho podríem fer extensible una miqueta més, un territori una miqueta més gran, ¿vale? Les Interocio del Pirineu. Ja ho he dit, ok? Doncs, Marc Rebé, em permets aquesta comparació. Doncs, Marc, de veritat, moltes gràcies per contestar el telèfon de l'Hora Lúdica i fer-nos 5 cèntims d'aquesta bogeria que munteu cada any, que la feu amb molt de carinyo, que es nota, i que, bueno, que sigui tot un èxit, la veritat, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Saludos, fes una salutació al Pablo de la nostra part, i escolta, agafeu-vos aquestes estonetes lliures, home, agafeu-vos aquesta, que tot l'altre teniu un equip darrere que ho aguanta. Ara també gaudiu vosaltres del festival. Una forta abraçada i ens veiem per la Seu d'Urgell. I ara hem parlat amb en Marc Rebé, però em permetreu que fem un stop al programa, perquè hi ha una cosa que m'agradaria. En veritat és un agraïment, però és que estem molt contents. Escolta, no ens podem amagar. Vam viure una experiència molt xula al Javi Llob fa un parell de setmanes.
Doncs vinga, va. Jo sempre tinc la ràdio al costat quan vaig a dormir. Sempre. M'encanta anar amunt i avall del dial, i el que busco a aquella hora, sobretot, són converses, del que sigui. És que m'és igual, de veritat. M'agrada escoltar persones que parlen d'un tema de forma apassionada. I els diumenges a la nit, a través de Ràdio Sant Cugat, sovint paro a Hora Lúdica. Hora Lúdica és un programa dedicat al món del joc de taula i que s'emet des de Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, els dijous a les 12, i ho fa des del 14 de setembre de 2017. Curiosament, l'escolto a Ràdio Sant Cugat, perquè Hora Lúdica es distribueix per la xarxa d'emissores locals i municipals. Després, doncs, sabrem a quines emissores.
Podem trobar Hora Lúdica també en format podcast a radioarenys.cat, i, com diu la seva pàgina, és un programa dedicat als jocs de taula. Repassa les novetats i els...
Està ara ja... Si ho deixem més estona, em fa cosa, veus? Fins i tot l'Isaac fa així, ja vale, tant parlar de nosaltres mateixos. Escolta, és que ens vam convidar al programa a Generació Digital de Catalunya Ràdio, bueno, més concretament d'ICAT FM. Doncs vam poder anar als estudis de Catalunya Ràdio, i allà amb el director del programa, amb l'Albert Murillo, doncs vam poder fer, doncs, això, un programa en el que vam participar durant tota l'hora, i que ens van rebre molt bé, vam estar molt, molt, molt còmodes, i que vam parlar de coses bastant curioses. Generació Digital és un programa que porta moltíssim temps en emissió, en aquest cas ara ICAT FM, i que també el podeu trobar en format podcast, i lògicament ho trobareu ara a la plataforma 3CAT, aquesta plataforma que des de fa poc temps teniu disponible i que aglutina tot el contingut de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Doncs amb l'Albert vam estar parlant de jocs d'ordinador, o jocs de, perdoneu, de consola, videojocs, més concretament, que han vist la seva transformació en el món dels jocs de taula. Per la part dels jocs de taula ens tocava parlar nosaltres, i ells, en aquest programa, són especialistes en videojocs. És un programa dedicat al món del videojoc. Va ser molt i molt divertit, molt edificant. Per nosaltres, lògicament, anar a la Casa Gran de la Ràdio nacional, doncs va ser una experiència i ens ho vam passar molt bé. Vam parlar de les adaptacions que surten aquest any 2025, que en surten moltes, les vam estar repassant una rere l'altra, i després amb els col·laboradors de l'Albert doncs, vam fer una miqueta d'història, vam tenir allà doncs el Francesc, que el tio va fer una recerca brutal de les adaptacions de videojocs clàssics, es va remuntar als 80 de jocs de taula, i bueno, al final vam estar molt bé, molt contents, i per nosaltres, doncs, mira, és tot un orgull haver passat per la Casa Gran. Us convidem a escoltar el programa, això, si aneu al 3CAT, a la plataforma 3CAT.cat, poseu Generació Digital i allà ens trobareu, ok? Us convidem a que gaudiu també d'aquest fantàstic programa.
A què hem jugat?
Vinga, fem una que hem jugat ràpid, però és que estic molt content. Al final sí que ha entrat al programa, ho deia al principi. Va, no us dic quin joc és, però sí que entra. Tenim una estoneta i compartirem amb vosaltres una estoneta, un comentari sobre Cortesanos. Cortesanos, un joc de cartes que acaba de publicar ara mateix, vull dir, fa 5 minuts, l'acaba de publicar Maldito Games, un joc que vam poder jugar fa un temps, el Cartesans, i que, bueno, ens tenia enamorats des de llavors. Maldito va signar la publicació, la localització a Espanya d'aquest joc, traduït per Cortesanos, i que arriba ara, quan sabem tots que Maldito doncs, ja forma part de Devir, i que entenem que si aquest joc va molt bé i s'han de fer reedicions, doncs ja portarà el segell de Devir. No sé, ara he lucubrat ara jo gratuïtament. El que ens interessa a nosaltres és el joc Cortesanos, un joc de cartes que, insisteixo, molt, molt interessant, de 2 a 5 jugadors a partir de 8 anys, realment és que la complexitat és nula, en partides d'aproximadament uns 20 minuts de durada. Quin és el plantejament? Doncs molt, molt clar. Rebem nosaltres, els jugadors, els 5 jugadors, si és que som tots, juguem, ens rebem una carta en la qual la Casa Reial, per ordre de Sa Majestat la Reina, ens convida al seu banquet anual. Okay? Doncs hem tingut la sort que han sigut convidats a aquest banquet, que em fa gràcia la data, que celebrarà el 15 de novembre de 2024. Okay? Em sembla molt bé que ho posi. Molt, molt útil, sobretot quan ja passa la data, doncs ja arriben tard. Okay, què som nosaltres? Som doncs, aquests cortesans que hem d'anar a aquest sopar i que hem d'intentar guanyar influència amb la reina. Vale? Vull dir, hem de seure bé, hem de ser una família apreciada o despreciada, repudiada, ok? Aquest és l'objectiu de Cortesanos. Nosaltres el que farem és s'estén un tapete, una tela, que a més ja ve manufacturada en el joc, no és, el taulell és de tela, molt maco, la veritat, molt, molt xulo, amb les imatges de totes les famílies i al mig la imatge de la reina, i rebrem un número de cartes. Aquestes cartes són les que intentarem guanyar aquesta influència. Primer de tot, cartes de tamany tarot. Oblideu-vos de les cartes de dimensions habituals, aquí ja tenim cartes de tarot, i totes les il·lustracions són maquíssimes, maquíssimes, són de Noémie Chevalier, i que, bueno, doncs la veritat és que són il·lustracions molt maques i que, a més, estan decorades en parts amb una lluentor especial, no? Les parts daurades, doncs són, com diem els col·leccionistes de cartes, un foil, tenen aquell brillantor especial. Doncs aquestes cartes tan xules s'agrupen per colors, cada color és una d'aquestes cases, i el joc és molt simple. Nosaltres què hem de fer per guanyar aquesta influència? Primer hem d'aconseguir que la casa que ens interessi a nosaltres sigui, doncs això, una casa apreciada, una casa que s'ha de tenir en valor i que té influència amb la reina. Durant el nostre torn farem tres coses. Agafarem una carta nostra, de les que tenim a la mà, la jugarem al taulell i podem posar-lo a la part superior del taulell o a la part inferior del taulell del color de la nostra casa. Per exemple, si estem jugant una carta blava, una carta de la família dels peixos, per exemple, hi ha uns animals per identificar, per facilitar també la identificació en el cas de que hi hagi algun problema amb la identificació dels colors. Doncs jo puc posar per sobre del taulell en a la columna d'aquesta família la carta blava, o la puc posar per sota. Si la poso per sobre, és que estic intentant que aquesta família, al final de la partida, sigui una família apreciada per la corte, no? que estigui ben vista. I si la poso de sota, és que la meva intenció és que aquesta família sigui repudiada per la corte. Aquesta és la primera acció que hem de fer nosaltres. Hi ha una segona acció on has de jugar una altra carta, però en els teus dominis, davant teu. Okay? Aquestes són les cartes que donaran la puntuació final. I després has de jugar una tercera carta en els dominis d'una altra. Per tant, has de donar-li una carta teva i posar-la davant d'una altra persona per intentar influir en la puntuació final. Això ho anirem fent tots els jugadors de manera alterna i al final, quan s'acabin les cartes que anem reposant cada vegada que juguem, quan s'acabin totes les cartes, s'han jugat totes les cartes, es dispara al final de la partida. I és molt simple, al final de la partida. Agafem el taulell aquell. I hem de comparar, dins de la columna de cada família, si hi ha més cartes en el costat de ser apreciat o en el costat de ser repudiat. És molt simple. Doncs a la part superior hi ha 3 cartes i a la inferior hi ha 2. 2 cartes, doncs ja està. Aquesta família és apreciada. Totes les cartes que tu tinguis davant teu d'aquell color et donen un punt. Ja està. És així de fàcil. Si la família és apreciada, totes les cartes que tu tinguis en la teva àrea de joc donen un punt. Si aquella família, per un altre costat, és repudiada, per tant, té més cartes a la part inferior del taulell, les que tu tinguis et donaran un punt negatiu. Ja està. Diguem que tu tens aquella representació, aquella família no és benvinguda o l'ha cagat en el banquet aquest, d'alguna manera, i surts malparat. I així ho farem amb totes les famílies. Clar, ara és quan comencen les sutileses. Si tu veus que hi ha una família que en el taulell central ja està bastant repudiada i tu tens cartes d'aquesta família, a l'hora de jugar-les, doncs triaràs que repartir aquestes famílies d'aquestes cartes a la resta de jugadors, no? Intentar repartir punts negatius als altres. Lògicament, els altres ho faran amb tu, sense cap mena de pudor, no? Aquí es tracta d'intentar guanyar a ganivetades al favor de la reina, és aniquilar famílies, com diu l'Isaac, per microintern. Però és que, a més, per fer-ho més salsero encara, a l'inici de tot rebreu 2 cartes secretes d'objectiu. Okay? Llavors, aquestes cartes n'has de triar una, la que tu creguis que pots assolir, això et donarà punts extras, i aquestes cartes són cartes com, per exemple, si tienes menos carpas que el jugador de tu izquierda, no? Les carpas són els peixos que us deien, no? Doncs, al final de la partida has de tenir, guanyes concretament, mira, estic mirant la carta, 3 punts extras si tu tens menys cartes de carpa que el jugador de la teva esquerra. Doncs que la família vermella dels ocells sigui repudiada. Potser és una dels objectius, però aquests objectius són totalment secrets. Cadascú té un i cadascú va treballant per aconseguir aquests punts extres. Val a dir que si encara podíem ficar més matraga perquè hi hagi més ganivetades, us haig de dir que entremig tenim 2 espies i tenim 2 assassins i tenim 3 guàrdies. Tenim cartes amb rols especials. Són cartes que et permeten eliminar una altra carta d'un altre jugador o de la taula, etc. Vale? Vull dir, ja, això, agafeu el joc tranquil·lament, us mireu les normes. La base del joc és aquest, és aconseguir la majoria de cada família perquè tu tinguis cartes d'aquell color i poder puntuar. I després hi ha cartes de nobles. Les mateixes cartes, algunes estan indicades amb una petita corona, doncs aquestes cartes, en lloc de donar 2 punts, en lloc de donar un punt, donen 2. El problema és que si són negatives, en lloc de treure un punt, en treuen 2. Per tant, és un joc de puteig, i que em perdoni la xarxa de comunicació local de Catalunya, però és un joc de puteig absolut, on heu de, no sé això, aconseguir el favor de la reina de l'única manera que és possible, i és fent-hi la punyeta al del costat. Doncs i fins aquí l'edició 228 a l'Hora Lúdica. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Hem parlat de la IA, hem parlat amb en Marc Travé del Festival del Jut del Pirineu i hem parlat de Catalunya Ràdio, simplement perquè ens feia molta il·lusió, i hem fet una petita ressenya del Cortesanos. Isaac, ho has apuntat tot?
Tot apuntat, tot apuntat.
Vale. Encara et quadra la mensualitat o...?
No gaire, però amb això dels formatges de la Seu, pues, ho sé, hi passem una mica.
Ostres, jo et recomano pujar a la Seu aquell cap de setmana, perquè tu pots agafar com un cap de setmana rotllo vacances, no?, i visites la Seu i d'allò, i després tens tota aquella matraca muntada, que és una passada. És molt, molt divertit.
A mi això de que acabi les 2-3 del matí m'ha agradat. Potser m'hi vaig amb alguns col·legues, eh?
Ah, mira, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs a tots vosaltres no us deixem, de lògicament, de recomanar pujar a la Seu, de jugar al Cortesanos, i escolta, per què no, de provar aquestes IAs per jugar a rol. Mira, potser és una bona manera d'iniciar-se en el rol, si és que no ho heu provat mai, doncs agafeu això, una miqueta autista, també us ho dic, en el sentit, perdoneu el concepte, perquè si voleu jugar rol, escolta, busqueu gent i gaudiu del joc en societat i deixeu-vos d'allà, però si voleu fer-la servir com a eina, és el que dèiem abans, doncs us la recomanem. La propera setmana tornem amb més jocs, tornem amb més històries i tornem amb el Javi. Mai que sí. Qui sap? Tu què creus, Isaac? Tu creus que sí?
Sí, jo confio en ell, sí? Jo sempre he confiat.
És un tio positiu. Doncs una forta abraçada des de Ràdio Arenys, des de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Rebeu una salutació cordial de l'Isaac Albarracín a les vies de so i de Juan Carlos Rigosa al micròfon. Ens juguem el que sigui la propera setmana.
Ràdio Arenys.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Ràdio Arenys, la primera. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
Clarito y poco a poco.
De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
Y esa es la noticia.
¡Qué gentuza, qué mierda!
Me toca un becario y tú para hacer programa, no puede ser esto tú.
Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
¿Que no sabes si qué?
No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen.
Vete a la mierda, sinvergüenza.
Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Adiós.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Informatiu migdia.